los quirófanos, por los ángeles de alas blancas del hospital, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad.
7 minuts que passen ara mateix de les 4 de la tarda i aquesta primera setmana la caravana tenia un objectiu molt clar, posar una mirada sobre els grans temes d'actualitat dels darrers mesos, d'allò que n'hem parlat molt durant l'estiu. De moment podem dir que ho estem complint, perquè si bé ahir parlàvem del canvi climàtic i de les conseqüències que aquest canvi climàtic pot arribar a provocar, si parlàvem de tot el que significa la calor, avui volem parlar de la Covid, una pandèmia oblidada per molts, però encara molt present per molts d'altres. Per parlar-ne de tot plegat, n'hem convidat a grans experts en la matèria. El primer d'ells és el cap del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador de Covid a l'Hospital del Mar. Doctor Robert Guerri, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Actualment, miri, anava a començar amb les dades que hem donat avui de Covid, però no, faré una altra cosa. Deixi'm preguntar-li primer de tot quin balanç em fa d'aquests últims 3 mesos d'estiu.
Jo crec que potser ha sigut el primer estiu des de fa almenys 2 anys, no? El tercer estiu, en el que la situació s'ha començat a semblar d'alguna manera al que era la normalitat prèvia, amb totes les cauteles i amb tot el que ha implicat, no? Perquè hem tingut moltes hospitalitzacions, però és veritat que la situació ha sigut diferent i jo crec que d'alguna manera ja estàvem veient i estem veient al final de tot això. Com a mínim al final de tot això tal com ho hem conegut en aquests 2 últims anys.
Ara sí, actualment continua la tendència a la baixa de la Covid a Catalunya, arreu de l'Estat. De fet, avui les darreres dades, i ara sí que les donem, les dades pel que fa a Catalunya, parlant d'aquests 2.830 casos positius en la darrera setmana, 3.263 en la setmana anterior, amb una taxa actual de 40 casos per cada 100.000 habitants. A la UCI es registra un mínim històric de 9 persones, mentre que les hospitalitzacions baixen en 22 persones respecte a les dades anteriors, arribant a 524 hospitalitzacions. Aquestes dades encara són preocupants o ens donen esperança? O en quin moment som de la pandèmia?
Jo crec que estem en el moment, i això no sé si es pot dir de forma pública, però ho diré, estem en el moment de la postpandèmia, estem en el moment en el que realment estem tornant a la situació, diguem, d'equilibri, situació estacionària que viurem d'ara en endavant, en el que el virus, com veiem, circularà i continuarà circulant. Això ja ho hem dit des de fa mesos, que es veia clarament, i aquestes xifres així ho demostren, que no desapareix, però que en tots els aspectes de la vida quotidiana això està controlat. És a dir, a nivell hospitalari, és veritat que hi ha 500 persones, més de 500 persones hospitalitzades, però s'hauria d'analitzar individualment cada cas i veuríem que probablement tots aquests casos tenen, diguem, alguna altra malaltia debilitant que fa que en aquestes persones la infecció provoqui requeriment d'hospitalització, no? Per tant, estem en un moment una mica diferent.
És evident que quan molts ciutadans, i jo m'hi uneixo, dèiem, jo ho feia molt al final de la temporada passada en aquesta ràdio, ja començava a parlar una mica de postpandèmia, potser més per les ganes que per l'estat pandèmic on érem. Ara sí, científicament, podem parlar de postpandèmia?
Sí, jo crec que ja des de fa mesos, és a dir, estem en una situació en la que el virus continua circulant lliurement, ho veiem, però no estem ni molt menys des d'un punt de vista clínic en quant a la presentació clínica de la infecció aguda, no? No, el que veiem ara no té absolutament res a veure el que veiem al març del 2020, i això ja des de fa molt de temps que ho estem dient. Per tant, en això ja ha canviat. I per l'altra és que ara estem pràcticament sense restriccions, el virus circula i no es provoquen grans avalanxes d'ingressos ni d'hospitalitzacions ni tan sols de consultes en els centres d'assistència primària. Això no significa que no passi. Amb la grip ho veiem cada any i això passarà probablement, en la que les temperatures baixin, ens posem en entorns una mica més tancats i de més, però probablement veurem que hi ha un increment dels casos, segur, i probablement, ho hem de dir, de les hospitalitzacions. Hem de veure quina magnitud tindrà això, però ara ja sí, estem en el període de la postpandèmia.
Ara em parlava d'una paraula que s'ha estigmatitzat durant molt de temps, que és aquesta gripalització. I em deia, amb la grip ja passa cada any, més o menys aquestes xifres als hospitals catalans i espanyols, etc. No? podem parlar ja, ara sí, de gripalització de la Covid?
Realment, aviam.
Ja em riu.
Sí, em ric perquè és veritat que no es pot parlar perquè són dos virus radicalment diferents i completament diferents. El seu comportament a tots els nivells és molt diferent. Ara bé, el SARS-CoV-2 s'ha incorporat en el nostre entorn de la mateixa forma que ho ha fet el virus de la grip, o ho va fer el virus de la grip en el seu moment. Quines diferències tenim de moment? Pues, que clarament el virus de la grip tenim pics entre el mes de gener i el mes de març, cada any, i fora d'allà pràcticament els casos són anecdòtics, i el SARS-CoV-2 estem trobant casos, detectem casos de forma contínua tot l'any. Hem de veure si això es continuarà així o no, perquè pot ser que el virus continuï circulant de forma no estacional, a diferència del virus de la grip, i que això faci que, d'alguna manera, bueno, haguem d'estar alerta en situacions determinades o moments determinats en persones determinades. I amb això, amb la grip, no ho tenim. Per tant, dir que no gripalitzar com a tal el virus, no, són virus diferents, no? I es comporten de forma diferent, però al final la situació a la que ens enfrontem serà una situació que, bueno, haurem d'aprendre a conviure amb ella, però que haurem de controlar, òbviament.
Preocupen tant com havien de preocupar noves variants que puguin arribar?
Sí. Sí, exactament igual que amb el virus de la grip. És a dir, el virus de la grip és un virus que té una capacitat de mutació molt més alta que no pas el virus del SARS-CoV-2. Cada any és un virus radical diferent, canvia molt de l'estructura i van circulant diferents variants, diferents soques. Amb el virus del SARS-CoV-2 les mutacions van succeint. És veritat que succeeixen més quan hi ha molta més replicació viral, és a dir, quan el virus circulava en grandíssimes quantitats i en grans entorns. Això ara és possible o és probable que no s'estigui donant de la mateixa manera. Per tant, el risc de que apareguin noves variants probablement ara sigui una mica menor, amb totes les cauteles també això, però bueno, hem d'estar alerta, i això és una de les coses que jo crec que una de les coses que aquesta pandèmia ens ha hagut d'ensenyar és la importància de la vigilància epidemiològica i estar alerta per si realment apareix alguna nova variant que pugui ser més preocupant, doncs estar alerta per preparar-s'hi, per atendre i per, bueno, per estar en condicions d'enfrontar-nos amb ella.
Comencem i ho dic perquè de forma lleu, diguem-ho així, però ho podíem intuir molt bé, ja ens començàvem a parlar de postpandèmia. Hosti, se m'ha il·luminat la cara una mica, eh? Per tant, podem començar a pensar en aquells grans esdeveniments que no fèiem, que estem començant a fer, però que es veuen amb aquells ulls de ai, 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 ai. Podem començar a deixar de pensar en mascaretes al transport públic? Per cert, més de la meitat d'usuaris no n'usa ja de mascaretes al transport públic. Podem començar a pensar tot això?
Sí, probablement això haurà de ser progressiu, però sí, és evident. De fet, per la via dels fets ja s'està fent, no? Països com Estats Units, de fet, les mascaretes ja no són obligatòries en molts entorns, ni tan sols en els avions, per exemple. Per tant, jo crec que estem en un altre moment, i sí, evidentment, haurem de progressar amb això, i quan dic progressar, haurem de progressivament anar retirant-ho, sí.
Deia que avui ens acompanyava Robert Guerri, cap de serveis de malalties infeccioses i coordinador de Covid a l'Hospital del Mar, un dels doctors que més hem pogut veure a mitjans de comunicació, doncs explicant-nos què era això de la Covid, com calia actuar, què és el que havia de fer, què és el que no, etcètera, etcètera. Però que volíem parlar amb altres experts de la matèria i diferents punts de vista. Tenim al telèfon a Jordi Mestres, ell és metge i vocal de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC. Senyor Mestres, què tal? Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Deixi'm preguntar-li, igual que li preguntava una mica al doctor Werri per les dades, per les hospitalitzacions, com està la feina ara mateix pel que fa a la Covid als CAPs?
Doncs en relació a Covid i la resta d'infeccions respiratòries agudes, estem durant unes setmanes portem una relativa tranquil·litat en aquest tema. Haurem de veure doncs, les properes setmanes quan aquesta normalitat de tornar a la feina, tornar a les aules, doncs, veure doncs, com es resol. Però de moment, les setmanes que portem, doncs, i avui s'han actualitzat dades, de fet, doncs, el que diuen és que tenim uns nivells baixos i, per tant, en aquest sentit anem molt bé.
Per tant, segueixen, entenc, segueixen arribant casos, però en molta menor mesura,
Veiem casos, el tema és que la majoria de vegades, afortunadament, són pacients en els quals no se'ls requereix fer una prova amb els protocols que tenim ara, per tant, tampoc podem determinar si és Covid o no fent un test en el moment, perquè no compleixen criteris, i per tant, potser clínicament ho poden ser, però poden ser altres quadres respiratoris o altres quadres vírics que tenen una clínica molt similar, no? I, de fet, l'evolució és favorable. Per tant, en aquest sentit, bé.
Deixem preguntar-li també per un tema burocràtic, perquè segur que molta gent té el cap i ja no ens en recordem ningú de com s'ha de fer, com s'ha de gestionar tot plegat. Finalment, com es tramita un tema de baixa laboral si tenim el Covid?
El tema del Covid, el juliol i agost, estem just començant setembre, es va tramitar si tenies clínica que suggereixi doncs, que hagis d'agafar la baixa perquè no et trobes bé, com qualsevol altra patologia. Si era per un Covid o per sospita de Covid, podies demanar la baixa de forma automàtica en el web del Canal Salut, no? Per dir-ho així, La Meva Salut. Per tant, es podia tramitar de forma automàtica i una baixa per 5 dies. Si tu necessitaves incrementar aquests dies doncs perquè no t'acabaves de trobar bé, perquè tenies febre o malestar o qualsevol sintomatologia, llavors contactaves amb el CAP i podies doncs, fer aquesta ampliació. No? Llavors, de moment, ara, al setembre, en principi, aquesta web deixarà d'estar activa, això és el que es va dir, perquè seria per juliol i agost, i les baixes continuaran o es tornaran a tramitar totes des del centre d'atenció primària.
Doctor Mestres, li volia preguntar precisament a vostè, perquè entenc que els centres d'atenció primària són el primer pla de xoc en aquest sentit, eh? Entenc que és on primer arriba l'usuari, després si cal hospitalitzar-lo, va cap als hospitals, etc etc. Creu que finalment tots n'hem pres consciència de tot plegat i del que ha significat i segueix significant el Covid?
Crec que tots tenim una idea del que ha significat. La qüestió també és veritat que els pitjors moments, jo crec que com és una condició humana i és natural, intentem una mica esborrar els moments complicats, perquè el 2020 el que vam viure va ser una cosa que jo crec que, vaja, ho tenim tots gravat a la retina, però fem una mica com que ens volem oblidar, no? Perquè va ser molt, molt, molt traumàtic, no? En molts sentits. Llavors, crec que sí, que hem agafat certa consciència, el que passa és que, com tot, necessitem continuar endavant i necessitem doncs, que hi hagi un demà i continuar doncs, el nostre camí, perquè tampoc podem viure doncs, enquistats en un episodi que va ser molt, molt terrorífic per moltes persones. No? Hi ha hagut molt patiment i això ho sabem tots, no cal ser professional sanitari, i per tant necessitem tirar endavant. Jo crec que sí, en certa manera hem après, el que passa és que som humans i al final doncs, veurem com es desenvolupa, i això jo crec que ho veurem molt doncs, el proper hivern, no? La propera temporada, a veure doncs, com ens comportem tots plegats. No?
Parlant d'aprendre, què n'ha après el sistema sanitari pel que fa als CAPs a Catalunya de tot plegat? Què és el que se n'extreu de tot plegat per si, Déu no vulgui, tornés a passar?
Bé, el missatge no és que hagi de tornar a passar o no. És a dir, jo crec que el missatge és, evidentment, i això abans de la Covid ja es deia, no? Els centres d'atenció primària són la porta d'entrada al sistema. Això és un discurs que tots ho tenim molt integrat, però a l'hora de la veritat la realitat no diu, per exemple, a nivell pressupostari que això sigui així. Llavors, si al final el sistema sanitari són vasos comunicants, si l'atenció primària, pel que sigui, claudica, doncs perquè no té el personal necessari, perquè no hi ha l'organització adequada, etcètera, etcètera, els següents a nivell s'aniran omplint. Això és com un vaixell que es van omplint càmeres i si al final no aconseguim, el vaixell s'enfonsarà. Perquè això ho hem vist, és a dir, quan l'atenció primària ha hagut d'afrontar i fer càrrec d'un volum de feina, no?, relacionat amb la Covid, que és el que estem parlant ara, doncs després això ho hem vist, no?, amb la pèrdua de diagnòstics, el retras amb el seguiment de patologies cròniques, amb els col·lapses dels serveis d'urgències, etcètera, etcètera, no? Tot això són vasos comunicants. Per tant, si volem un sistema sanitari que funcioni, adequat, d'excel·lència, no? Allò que molta gent s'omple la boca, no?, amb l'excel·lència del sistema sanitari, doncs hem de dotar l'atenció primària dels recursos físics i humans, que la tecnologia principal de l'atenció primària són els de factor humà, és a dir, no és la tecnologia, que també, però sobretot el factor humà, no? És a dir, metgesses, infermeres, administratives, no? Que puguin donar servei a les necessitats de la població, que és d'això del que es tracta.
Doctor Jordi Mestres, metge i vocal de la Junta de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, moltíssimes gràcies avui per ser amb nosaltres a Ràdio Estel i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
21 minuts que passen de les 4, nosaltres que seguim parlant amb el doctor Werri del que ha significat tot plegat. Parlàvem molt de la Covid i no em volia deixar tot el tema de vacunació, que déu-n'hi-do, aquesta n'és una altra. Ara ens anunciava el govern espanyol que a finals d'aquesta setmana, a principis de la que ve, arriben aquestes quartes dosis que s'hauran de posar a la gent gran, no?, gent vulnerable, immunodeprimits, etcètera, etcètera, etcètera. Aquesta quarta dosi acabarà sent general?
És probable.
Sobretot però no diferent, si... hauria d'acabar sent general?
Haurem de veure. Jo crec que les persones a les que s'està recomanant aquesta quarta dosi són les persones en les que la probabilitat d'haver fet una resposta immune completa i persistent respecte a les dosis anteriors és menor. Per tant, si assumim que les persones més joves i amb un sistema immuni més complet, doncs amb les tres dosis o amb les dues dosis prèvies pot haver sigut suficient, és possible, i aconseguim d'aquesta manera que el virus no circuli tant, però és probable que acabem vacunant a tothom. Al final tampoc em semblaria ni un problema ni un error.
Pot ser que acabi sent una vacuna anual?
Sí, òbviament. Sí.
Ho dic perquè la franja d'edat de 80 anys o més, i ara ens ho començava a explicar una mica el doctor Guerri, ja tenen la tercera dosi més del 91%. La franja d'edat de 70-79 anys ja estan vacunats al 90%. I, en canvi, ja comença a baixar la xifra, cap al 82% a l'edat de 60-69 anys. La tercera dosi cau fins al 65% en les persones entre 45 i 59 anys i ja s'enfonsa del tot, fins al 35% en la franja de 15-44 anys. És vostè encara partidari, dic encara a dia d'avui, no que ho hagi estat, és vostè partidari de la vacunació obligatòria?
No en aquest moment. Va haver un moment en el que jo crec que l'única manera que teníem de controlar això i que semblava era amb la mitjançant la vacunació. Ni en aquell moment em va semblar que la vacunació obligatòria era una solució, perquè al final pot ser un problema, pot ser més problema que no pas solució. Ara per suposat que no.
Pel que fa a la vacuna, cada nova espècie de Covid, m'anava a sorgir, cada nova variant de Covid vol dir nova vacunació o nova vacuna o nou tipus de vacuna?
No, perquè, de fet, el tema està en que, i aquí hi ha diversos factors que s'han de tenir en compte, i el primer de tot és que la vacunació ofereix una protecció molt robusta i sobretot molt clara enfront a les formes més greus, no així com s'ha vist enfront a la infecció més lleu. I això és molt important, perquè d'alguna manera és el que ens ha permès parar el cop i controlar-ho. Però a la vegada, el fet d'una persona infectar-se, estant o no estant vacunat, implica que el seu sistema immunitari reconeix no només una part del virus, que és el que posem quan vacunem, sinó reconeix tota l'estructura del virus, diferents proteïnes del virus. Això fa que la resposta immunitària que genera sigui una resposta immunitària molt més robusta i molt més rica. I això fa que, diguem, d'alguna manera, quan et tornes a exposar al virus, si no ha canviat moltíssim, estàs preparat per lluitar contra el virus. Bàsicament és això el que ens està passant ara. Hem tingut 6-7 oles que ens han passat per sobre poblacionalment a tots. Tots coneixem al voltant gent, si no som nosaltres mateixos, que hem passat el Covid una o diverses vegades. Uh-huh. Això fa que, des d'un punt de vista immunològic, estem molt més preparats per treballar, per lluitar contra el virus. Per tant, és possible que amb el pas del temps el virus vagi una mica cap a menys, perquè en realitat nosaltres, que són les persones, diguem, a qui el virus infecta, estiguem més preparats per lluitar contra el virus. És el que estem vivint ara en aquest moment. El virus no ha canviat tant. El problema és que nosaltres, com a conjunt de població, estem vacunats i molts hem passat la infecció. I això ens ajuda a defensar-nos, encara que el virus hagi anat canviant. Per tant, no serà necessari una vacuna diferent cada cop que el virus vagi canviant, excepte que hi hagi un gran canvi, que veiem que hi ha un gran escapament vacunal. Que això, per això ho dèiem abans, allò de la vigilància epidemiològica, és molt important veure què és el que està passant.
Fora de postures ideològiques, doctor, sí que és veritat que ara, mentre anava parlant, recordava jo que una de les primeres estratègies que es van prendre va ser la de Boris Johnson, aquella idea de que tothom agafés el virus, no?, i que, per tant, s'immunitzés la població per si sola. I ara, si ho entes malament, expliqui-m'ho, però ara, conforme anava parlant, entenia una mica què és el que ha anat passant.
És que és el que ha anat passant. El problema és que el virus ha passat per sobre molts, però estaven vacunats. El gran problema i el gran error, però és un error de primer de medicina. Uh-huh. És a dir, qualsevol estudiant de primer de medicina probablement li podria respondre això, que és el que Boris Johnson va fer, i de fet tota la comunitat científica del Regne Unit es va tirar a sobre perquè no tenia cap sentit, era deixar un virus amb el qual la població, nosaltres, el nostre sistema immunitari mai s'havia exposat i que vèiem que provocava una resposta inflamatòria de tal calibre, deixar que el virus circulés lliurement amb una població completament nativa per això, era condemnar aquesta població a tenir un enorme rebrot brot de casos i, a més, casos molt greus amb moltíssim component inflamatori i moltes hospitalitzacions a la vegada, saturació, i això implicava moltíssimes morts. I això és exactament el que va passar. Ara, ja no estem en aquest punt. Mm. Ara, estem vacunats, a molts hem passat la infecció, el nostre sistema immunitari està molt més preparat per... Ja no és un virus nou, ja no som una població, ja no som una persona nativa enfront d'aquest virus. Per tant, l'impacte que té el virus a tots els nivells, a nosaltres, no té res a veure el que tenien al març del 2020.
Li preguntava per la vacunació i em deia, és possible que la vacuna del Covid-19 acabi esdevenint una vacuna anual? I em deia, és possible, per què no? Quant dura una vacuna del Covid en el nostre cos?
La vacuna? Hores, si no dies. Si, diguem, el punt de...
Els efectes, vull dir.
No. Els efectes... No, ho dic perquè, com que molts antivacunes han estat parlant de que si això s'integra en el nostre DNA...
Vaig per... És a dir, algú que es va posar la primera dosi de la vacuna encara li segueix servint?
Aquesta resposta no és fàcil... En alguns casos sí, en alguns altres no. I depèn de molts factors. Molts factors, sobretot individuals, i de la situació del sistema immunitari. És a dir, quan una persona s'enfronta a una infecció viral o a una vacuna, el que es produeix és una resposta immunitària, que té diferents fases. I aquesta, hi ha una fase que es diu la fase de memòria, que això pot durar mesos o anys. Hi ha virus que dura anys. En el cas del Covid pensaven que duraria molt més i vam veure que a partir dels 6 mesos això començava a baixar molt i que a més ens podíem tornar a reinfectar i fins i tot en alguns casos reinfectar en formes una mica més greus. Per això es va recomanar les diferents dosis de record, no? De totes maneres, una persona amb un sistema immuní robust, amb un sistema immuní ben preparat, és possible que la duració de la vacuna duri molt més d'un any.
Hem parlat amb el doctor Robert Werri sobre com vam viure el nivell més cru de la pandèmia, sobre com estem ara, i de seguida li preguntem sobre com estarem. Sobre com estarem. Abans, però, dèiem que volíem parlar amb altres convidats. Ella és Carol Palma, doctora en psicologia i vocal del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Doctora Palma, bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
I volíem parlar amb ella perquè s'ha dit moltes vegades, sobretot durant l'època dura de confinament, que tot plegat portaria conseqüències pel que fa a la salut mental. S'han pogut veure ja aquestes conseqüències?
Mira, de conseqüències sí que es veuen, és obvi, no? Hi ha un augment de simptomatologia depressiva, un augment de simptomatologia ansiosa, estrès postraumàtic i moltes més coses. Però no són malalties ni patologies creades per la pandèmia, sinó agreujades per la pandèmia.
En quines edats ha afectat o està afectant més pel que fa a la salut mental tota aquesta època?
En quina què, perdona?
En quines edats?
En quines edats? Uh-huh. Doncs mira, una de les franges que més em preocupa, jo ara soc directora de grau de psicologia i professora de la facultat, i m'ha preocupat molt la franja d'edat de l'adolescència i primers anys de la vida adulta, on hem vist un increment molt important de malestar mental. Hem vist a les consultes d'urgències de nens i adolescents un increment molt important de trastorns de la conducta alimentària, d'intenció autolítica, de depressions. I en aquestes edats, quan van començar la pandèmia, no hi pensaven que, bueno, ells podien... Era una franja, doncs, curta, no?, i que veiem més la franja de gent gran com més fràgil. En canvi, en aquestes etapes s'està desenvolupant. El seu cervell s'està fent. I van perdre el que és una cosa molt important per aquesta etapa vital, que és la socialització, no?, el contacte. Els petons, les carícies, van perdre el contacte, no?, amb la gent, amb els amics, amb els nous amics, i això va fer molt de mal. Han arribat a la universitat, doncs, molt tocats.
I tot plegat, doctora, va per llarg o comencen a la baixa?
Jo penso que són conseqüències a llarg termini. Vale? Jo no veig que vagi a la baixa, això ara. Són conseqüències a llarg termini. No hem pensat tampoc en un col·lectiu que va patir molt durant la pandèmia, que era el col·lectiu de sanitari, i que ara mateix, encara ara, és un col·lectiu molt castigat i encara veiem baixes i simptomatologia ansiosa i depressiva per tot arreu perquè van aguantar una situació molt, molt difícil amb un sistema que no estava prou preparat per assumir una pandèmia d'aquesta magnitud.
Precisament, ara va la cleca, eh? Ara va aquella pregunta que ens hauria de fer mal no només als gestors de tot plegat, sinó a tots com a ciutadans. S'han destinat els recursos necessaris pel que fa a tota aquesta situació?
no hi eren. No hi eren, i el que ha portat de bo aquesta pandèmia, si se'n pot dir així, entre cometes, és que ha pogut visibilitzar, ha posat sobre la taula un problema ja existent, i és que la població no tenia prou accessibilitat als recursos psicològics abans de la pandèmia. I la pandèmia ho ha posat de manifest. Una altra cosa que té de bo és que s'ha trencat el tabú de les persones a dir «em trobo malament i necessito ajuda». Això ha estat molt bo, perquè les persones abans vivien el malestar d'una manera molt amagada. ¿Vale? I això ha fet que la gent s'atreveixi a dir-ho i que es posi de manifest que ni hi havia prou recursos ni encara hi són. Aquí hem de treballar-hi molt.
Doctora Carol Palma, doctora en Psicologia i vocal del Col·legi de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Estel i explicar-nos com està la situació en aquest sentit, en el sentit de les malalties mentals. Que vagi molt bé.
Encantada. Bona tarda.
Nosaltres que seguim parlant amb el doctor Werri, que encara ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel, i dèiem, hem parlat de com hem viscut l'inici de la pandèmia, o aquell 2020, hem parlat de com estem ara. Sí que li feia una pregunta sobre la gripalització, però volia parlar sobre el que vindrà. Jo sé que treballen amb una sèrie d'estadístiques, si podem dir-ho així, amb una sèrie d'estudis, no? Aquests estudis ens poden dir certerament el que pot arribar a venir o no? És a dir, ens esperen més onades, per exemple, o això s'ha acabat?
És difícil de respondre això. Jo crec que estem tots una mica a l'expectativa. Jo crec que més onades com les que hem viscut de grans col·lapses i grans situacions de bloqueig, diguem, del sistema sanitari, és poc probable que les tornem a veure si no hi ha un canvi, diguem, estructural que comentaven abans del virus que faci que, diguem, d'alguna manera tornem a començar, no? Jo crec que això no. Ara, pics, no? Com veiem cada any amb la grip, en moments determinats, jo crec que això sí que en veurem, perquè el virus i les dades que donaves fa un moment ho demostren, continua circulant, no? Per tant, probablement en veurem, però no amb la mateixa intensitat, ni molt menys.
Em deixa parlar d'una altra cosa, doctor, perquè és evident que també és notícia els darrers mesos, i és evident que avui l'hem convidat per parlar del Covid, que és el que hem fet fins ara, però ha estat en boca de tots la verola del mico. Això sí que ens ha de preocupar, a hores d'ara.
Jo he estat a més reunions i he estat més preocupat per la verola del mico aquest estiu que no pas per la SARS-CoV-2, per la Covid.
Hem arribat a nivell de pandèmia pel que fa a la verola del mico?
No. Però estem en una situació en el que és un virus que està circulant molt i que, a més, és un virus complicat.
Pot arribar a ser pandèmic?
No, és difícil. No té les mateixes característiques, ni molt menys de transmissió, ni per... Aviam, no, mai es pot dir que no en medicina, però és poc probable.
Ara em deies, un virus complicat. Per què?
Home, perquè la sintomatologia que té és una sintomatologia... No és ni de lluny tan greu, no? com vam veure amb el SARS-CoV-2, no? Que feia una pneumònia amb gran afectació, però les persones que s'infecten ho passen francament malament. No? Fa un quadre viral i de molt, no? De molt cansament i de molt aixafament, però a sobre fa unes lesions en la zona de l'inòcul i de més, que són molt doloroses i que genera molt dolor, i que algunes persones tenen que ingressar fins i tot per poder fer el control efectiu del dolor, perquè realment costa molt.
Li preguntava si pot arribar a ser un virus pandèmic. Em deia que no es pot dir que no en medicina, però vaja, que al principi és que això no acabi passant. Per tant, podem dir que està sota control.
En aquest moment jo crec que no està sota control. En aquest moment no. El que passa és que aquest virus requereix una transmissió, un contacte molt proper i molt intens entre dues persones. No? No és el mateix que el Covid, que entraves a una habitació i si hi havia en l'aire, doncs, tu ho adquiries. No? Per tant, això implica que la seva expansió sigui molt més complexa. Això és el que jo crec que d'entrada fa que sigui més difícil que arribi a una situació de pandèmia equiparable a la que hem viscut, per exemple, amb el SARS-CoV-2, amb la Covid.
Em va molt bé tenir un doctor tan especialista com el doctor Werri que ens acompanya avui, perquè ara ho deia, és un virus que es transmet amb la molta proximitat de l'altra persona i durant, si erro, m'avisa, em corregeix, amb una llarga perllongació amb el temps, entenc, amb aquesta persona. I ho dic perquè ho explico, això. Ho dic perquè he escoltat aquest virus coses horribles i m'han recordat coses horribles quan als anys 80 parlàvem del VIH. Això ha passat.
Molta gent ho diu, això, sí. sobretot gent que ho ha viscut, que va viure el moment del virus de la qui ve, no? Del virus de la sida, quan realment estava... Jo crec que és una comparació, és diferent, òbviament. Jo crec que no es pot estigmatitzar amb aquest virus, que és el que d'alguna manera algú pot arribar a pensar i de més. Hem vist casos de tot, i això ja li dic, vale? no és un tema que afecti només a un grup determinat de persones o un allò, sinó que realment et pots infectar d'una forma relativament senzilla. Cap a la fi, el que necessites és un control, és un contacte, com deia, estret, però tampoc, com sempre, i també a medicina tot és possible, és a dir, en moments determinats de la malaltia necessites un contacte més estret, en altres moments en què ja la càrrega viral és molt alta, el contacte no ha de ser tan estret, per tant, estem... I per tant, bueno, s'ha de tenir en compte, s'ha de saber que està circulant molt i s'ha de prendre precaucions.
Li preguntava, a nivell pandèmic, em deia no, sota control, tampoc. Perquè estigui sota control cal vacunació, vacunació, vacunació?
Sí, sí, cal, evidentment. I aquí sabem que hi ha una vacuna que és efectiva, el que passa és que no està disponible. Tenim números, hem de fer realment, tal com s'han plantejat, autèntics jocs malabars per poder vacunar les persones que tenen més risc, que estan en una situació, diguem, immunològicament pitjors o de més risc.
Estaríem parlant de les mateixes que el Covid? Persones grans, persones immunodeprimides, etcètera, etcètera?
No, estem parlant de persones immunodeprimides, sí, per suposat, i estem parlant de persones que han tingut, per exemple, malalties de transmissió sexual, perquè no és estrictament una malaltia de transmissió sexual, però precisament un moment en el que...
Però influeix,
un moment en el que hi ha un contacte íntim molt estret i durant temps, és la relació sexual, no? I per tant, és el moment en el que es pot transmetre, no? Per tant, persones que tinguin antecedents malalties de transmissió sexual, doncs són persones que s'haurien de d'alguna manera protegir enfront aquesta infecció.
Caldrà vacunar tota la població?
No crec. Ja veurem, perquè, aviam, tot depèn de com va... Però no crec.
Doctor Robert Werri, cap del Servei de Malalties Infeccioses i coordinador de Covid a l'Hospital del Mar, moltíssimes gràcies per ser avui als estudis de Ràdio Estel. Sabíem que tenia un dia complicat, però tot i així ha estat aquí. Moltíssimes gràcies.
Ha sigut un plaer, moltíssimes gràcies.